Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, així com 7 regidors i funcionaris més, estan investigats per prevaricació arran d'una querella presentada per Esmatza. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. És el resultat de portar als jutjats els 5 expedients que l'equip de govern ha presentat contra l'empresa concessionària del servei de neteja i la recollida d'escombraries. El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, explica per què han fet aquest pas.
Virtiendo de todo tipo de informaciones falsas sobre la empresa, pues llegado el punto donde no hemos podido reunirnos, donde, sin embargo, hemos podido contrarrestar la información y no se nos da posibilidad alguna de defendernos, pues a partir de ahí, a la justicia, porque se ataca nuestro honor, se nos acusa de unas cuestiones absolutamente falsas y se mezcla todo de una forma absolutamente inaceptable.
Serracant, però, ja assegura que mantindran el seguiment del servei d'Esmatza.
No canviarem el rumb, perquè és la nostra obligació fiscalitzar, assegurar el compliment d'aquestes obligacions. Esperem, això sí, i a través d'una primera lectura del contingut de la querella, que aquesta tindrà curt recorregut. I ho esperem també perquè estem convençuts de quin és l'interès públic que està en joc en aquest moment. I ja els confirmem que aquesta querella no ens distraurà de la nostra tasca.
Des de l'oposició, en canvi, han demanat responsabilitats, tot i que en diferents graus.
Banc Sabadell celebra aquesta hora la seva primera Junta General d'Accionistes fora de la ciutat.
L'està fent a Alacant, la seva nova seu social des del 5 d'octubre passat. Entre altres coses, sobre la taula hi ha l'aprovació dels comptes de l'any passat, que es van tancar amb un benefici net atribuït a 801 milions d'euros, un 12,8% més que el 2016.
L'investigador novell Rodrigo Almeida i el consolidat Manel Esteller són els beneficiaris de la 13a edició de les beques que atorga la Fundació Olga Torres.
A cada un dels investigadors i el seu equip ha rebut 60.000 euros per impulsar investigacions sobre el càncer de còlon. Els guardons s'han entregat aquest migdia a l'Auditori del Taulí.
En esports, les noies de l'Estrelpool Natació Sabadell tenen demà un enfrontament clau si volen aconseguir la seva 5a Champions.
Les noies del waterpolo s'enfrontaran demà a 4:45 de la tarda amb l'UPSE de Budapest, un rival al qual ja s'han enfrontat altres vegades i al que tenen molt de respecte.
Són les principals notícies d'aquest dijous 19 d'abril que passarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 20 graus a Sabadell, temperatures molt més altes que els últims dies. La calor ha estat la protagonista del dia d'avui. Hem d'esperar que es quedi o que hi hagin canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt pel creixement de nuvolades. Durant la tarda afecten a bona part de la meitat nord del territori, especialment a punts de muntanya, però també a zones properes. De fet, pràcticament tota la meitat és de la depressió central, bona part de l'altiplà central, també del prelitoral central i prelitoral nord. Doncs es troben amb un cel una mica més tapat degut a aquestes nuvolades que a la nit tendiran a desaparèixer. Poden deixar algun ruixat, la possibilitat és baixa, a punts del Prepirineu Occidental, amb una cota de neu que es situarà entorn dels 2.600 metres durant aquesta propera tarda. En qualsevol cas, a la resta no se n'espera de precipitacions i demà començarem una jornada de nou assolellada. Un altre cop creixeran nuvolades al centre del dia i també amb la possibilitat molt baixa demà no es descarta algun ruixat molt aïllat durant la tarda a punts del Prepirineu Occidental. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. Trobem 4 i 3 quilòmetres de cua, respectivament. També hi ha problemes a la B30 a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès. I a Barberà hi ha problemes en sentit sud també per accedir a la C58. A la P7, retencions a Sant Cugat per anar cap a Barcelona. L'alcalde Matías Serracant i el regidor Xavier Guerrero i Lluís Pere Arnau declararan els dies 22 i 24 de maig per un presumpte delicte de prevaricació. Juntament amb ells ho fan l'exregidor Albert Boada, tres tècnics municipals i l'assessor extern del govern Jordi Colomer. Les compareixences arriben després d'una querella de l'empresa Esmatza, que respon així als 5 expedients oberts per l'executiu per un suposat sobrecost de 6,5 milions d'euros en el servei. Núria García, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. El jutjat d'instrucció número 3 ha admès finalment a tràmit una denúncia presentada per la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries el juliol passat. Això portarà als tribunals l'alcalde Matías Serracant i 7 persones més en qualitat d'investigats. Eugenio Díaz, gerent d'Esmatza, ha explicat que han optat per la via judicial davant de les acusacions falses que ha fet el govern municipal sobre la companyia. En declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Díaz ha dit que hi ha una persecució per part de l'executiu local.
Es un tema de persecución, absolutamente se les ha metido entre ceja y ceja, que la empresa es molesta, yo no sé qué vinculación, porque siempre lo digo, la empresa lleva desde 1967 en la ciudad, casi medio siglo. O sea, nosotros antes del alcalde Farrés estamos en esta ciudad. Es más, el primer contrato largo que tiene esta empresa es con el alcalde Farrés.
Amb tot, Eugenio Díaz ha tornat a negar que Esmatza o alguns dels seus treballadors estiguin sent investigats dins la macrocausa del cas Mercuri, com en alguna ocasió s'ha insinuat des de l'equip de govern.
Hoy por hoy, los únicos que van a estar investigados, después de tanto decir, son ellos, las personas que dicen que lanzan todas estas cuestiones. Porque a fecha de hoy, aquí, en el caso Mercurio, esta empresa no está investigada, ojo, y no forma parte de las imputaciones de ninguno de sus miembros. O que yo no digo y no estoy diciendo que nos puedan llamar, y en el momento que la justicia, si nos llama, daremos todas las explicaciones que creamos oportunas. Pero esa es la realidad.
El gerent d'Esmatza atribueix les actuacions del govern a la voluntat de rescindir el contracte amb l'empresa i estudiar-ne la municipalització. Tot i la tibantor evident entre les dues parts, Díaz s'ha tornat a mostrar disposat a dialogar amb el govern perquè el més important, diu, és oferir un bon servei a la ciutat. Un diàleg que, segons ell, hauria de tenir lloc en el marc de la comissió de seguiment que contempla el plec de condicions del contracte i que no s'ha convocat en els darrers 2 anys.
Des de l'equip de govern, però, ja han assegurat que mantindran el seguiment de la feina d'Esmatza per tal de garantir un bon servei de neteja i de recollida d'escombraries. De fet, l'alcalde Matías Serracant afirma que deixar de fer-ho seria prevaricar.
Nosaltres seguirem treballant en aquestes línies, com no pot ser d'altra manera, i perdoneu-me que em reiteri, com no pot ser d'altra manera en el desenvolupament d'aquests expedients. És que no hi ha cap motiu per deixar-ho de fer. És a dir, deixar-ho de fer seria prevaricar. Deixar de fer això que estem fent seria claríssimament deixar de tirar endavant una obligació.
En aquest sentit, ja ha avançat que no hi haurà dimissions per part de cap dels 8 investigats.
L'alcalde lamenta que Esmatza hagi optat per la via judicial per intentar frenar els 5 expedients presentats, però insisteix que la companyia els ha denunciat per fer bé la seva feina. Per això, Serracant assenyala que no hi ha motius per depurar responsabilitats.
El govern no té cap mena de dubte sobre si hi ha d'haver cap mena de renúncia o cap mena d'impacte del que és la presentació i aquesta situació d'investigació en els diferents tècnics i responsables polítics. Per això avui intentem comunicar-vos amb tota aquesta tranquil·litat, malgrat no és una situació normal, i lamentem haver d'estar avui compareixent per explicar-vos això.
Sobre les relacions amb l'empresa, l'alcalde ha assegurat que s'han reunit 13 vegades amb els treballadors per donar a conèixer els expedients. No obstant això, l'empresa només s'haurien fet 2 reunions a través de la comissió de seguiment d'aquest contracte. D'altra banda, l'alcalde també ha anunciat que s'està treballant amb 4 estudis més sobre aspectes tècnics que podrien acabar derivant en nous expedients contra Esmatza.
I arran de la querella d'Esmatza, alguns dels membres del govern, les forces de l'oposició, demanen responsabilitats però en diferents graus. El PP vol que dimiteixin directament. Els socialistes esperen que siguin coherents amb els seus propis codis ètics i Ciutadans vol que deixin ara els càrrecs i que, en cas que el jutge els continuï investigant, després de declarar, dimiteixin definitivament. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Precisament el regidor Adrián Hernández del Partit Taronja recorda que el seu grup ja havia demanat al regidor Xavi Guerrero que s'apartés del govern el mes de gener. Hernández renova ara aquella petició ampliant-la a la resta de regidors querellats.
El senyor Pere Arnau, a l'alcalde Sarracant i al senyor Xavi Guerrero, haurien de fer el que ja demanàvem al gener d'aquest any del senyor Guerrero. Haurien de deixar els seus càrrecs. Haurien d'apartar-se de la seva responsabilitat de govern.
Ciutadans vol que els regidors surtin ara del govern fins que el jutge decideixi si els processa i llavors, en la línia de l'afer de Cal Balsac, si el procés contra ells continua endavant, hauria de dimitir de manera definitiva. Hernández creu que fins a esgotar la legislatura cal un alcalde d'un partit que no tingui imputats, com ara Unitat pel Canvi. De la banda del PSC, el portaveu Josep Ayuso demana diàleg i negociació en una taula a quatre bandes. Lamenta que el govern no està complint la llei de transparència i recorda que en tres anys no s'ha convocat la comissió de seguiment prevista al contracte de servei.
Fa 3 anys que tenim nou govern i des de fa 3 anys no s'ha convocat cap comissió de seguiment de l'execució del contracte de neteja i de recollida de residus urbans.
Ayuso diu que Smart s'ha treballat amb tots els governs de la ciutat i que com a empresa no té color polític. El PSC demana coherència als partits que tenen un codi ètic que implica conseqüències en cas d'imputació. I el grup municipal del PP ha demanat directament dimissions. Esteban Gessa opina que el govern municipal ha mentit, ja que segons li consta, Smart no està intentant endarrerir el procés judicial, com afirma el govern, perquè la querella presentada és anterior a l'obertura dels expedients. Gessa també diu que els mateixos càrrecs del govern incompleixen els criteris de la Crida, que exigeix dimissions als imputats. Per això, el portaveu popular demana que pleguin ja.
Espero que el senyor alcalde, el senyor Sarracán, el senyor Guerrero i el senyor Pere Arnau dimitan. És a dir, és inadmissible que continuen un segundo más ensuciando el nombre de Sabadell.
Gessa també acusa de còmplices als grups de Guanyem i Unitat pel Canvi.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Obrim pàgina econòmica. Banc Sabadell ha guanyat 801 milions d'euros durant el 2017, prop d'un 13% més que l'any anterior. Aquesta és una de les dades que s'estan presentant aquesta tarda a la primera Junta General d'Accionistes de l'entitat financera que se celebra fora de la ciutat, concretament a Alacant. Aquesta sessió, que compta amb una gran representació dels accionistes de l'antiga CAM, també ha presentat altres dades positives.
En l'últim any també ha baixat la ràtio de morositat fins al 5,1%, seguint la tendència iniciada en els últims anys. La cobertura d'actius problemàtics, per la seva banda, ha millorat fins al 55%, aconseguint l'objectiu fixat. Per tant, segons el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, l'entitat hauria sortit enfortida dels esdeveniments econòmics mundials, malgrat la situació d'inestabilitat política de Catalunya. Amb tot, a la Junta d'avui s'ha pogut aprovar la distribució d'un dividend brut de 7 cèntims d'euro per acció. El que cobraran els accionistes arran de l'exercici de l'últim any, doncs, puja un 9%, fins a situar-se al 49%. D'altra banda, més enllà dels números, la Junta General d'Accionistes d'avui també servirà per aprovar la incorporació de nous consellers i per insistir en els objectius del nou pla director pels anys 2018-2020. Un document que vol, sobretot, augmentar la rendibilitat i sostenibilitat del banc.
Cal assegurar la tinença indefinida del pis de lloguer al seu inquilí. Aquesta és una de les mesures que està funcionant a països com a França i Alemanya per contenir la bombolla del lloguer. Ho diu el consultor sènior en investigació social aplicada i habitatge, Max Giglin, que aquesta tarda està participant en una xerrada sobre el tema al Centre Cívic de Can Rull.
El lloguer Sabadell ha augmentat un 5,6% en l'últim any. No hi ha massa oferta disponible, en especial en la franja baixa dels preus. El consultor Giglin alerta que aquesta situació no és desconeguda i ja la van viure l'any 2007.
Ya tuvimos una situación muy similar en el 2007 a raíz de en el punto más álgido de la burbuja, cuando hubo cuando la gente ya no podía comprar y había ya una presión sobre el mercado del alquiler con unos alquileres enormes y una oferta muy reducida.
La dependència del mercat privat fa que aquesta situació no pugui canviar a curt termini i d'aquesta manera va al sistema de lloguer només qui no pot comprar.
El problema és que el alquiler no és atractiu per a hogares menys els que no se poden permetir comprar. Por lo tanto, el mercado del alquiler efectivamente es un mercado residual donde está la gente que no conseguirá una hipoteca y que, por lo tanto, por sus bajos ingresos, tendrá mayor probabilidad también de un pago de alquileres.
Ara mateix, doncs, el més sensat és comprar. Per evitar-ho, la mesura estrella que faria falta és augmentar el mercat públic. L'última llei d'arrendaments urbans, la LAU, no ha obtingut els resultats previstos. El govern espanyol ha assegurat aquesta mateixa setmana que està buscant eines per fer front a la bombolla de lloguer, però descarta, per exemple, fixar preus màxims per limitar el mercat. En canvi, a Alemanya s'aplica una mesura regulatòria que funciona de la manera següent.
Medir la renta media y fijar esta renta media como máximo aumento de los alquileres. Es decir, un mecanismo que toma en cuenta los precios del mercado, pero que frena muchísimo la evolución, tanto las variaciones rápidas como el aumento a largo plazo.
Això fa que el mercat de l'habitatge alemany, el lloguer, representi un 50% del total. Una dada molt curiosa si tenim en compte que el propietari de l'habitatge està menys protegit de l'inquilí que aquí. Allà el contracte és indefinit i a França es renova forçosament per triennis mentre no hi hagin pagats. Això dona la seguretat de poder tenir un lloguer a llarg termini. Per tant, no contractes de 3 anys ni de 5, sinó indefinits.
I afegim un parell de punts més del dia. Els paradistes del Mercat Central demanaran dissabte als seus clients que col·laborin amb el rebost solidari a canvi d'obtenir una rosa.
Àlex Caps, de la Parada Olives i Pesca Salada de Manyosa, ha explicat l'objectiu d'aquesta iniciativa.
L'objectiu és fer que el fons del rebost solidari creixi, que el tenen obert de forma permanent, creixi i a part fer venir clients al mercat perquè col·labori.
Es tracta de la cinquena edició de la Rosa Solidària. Els principals productes requerits són sucre, farina, llet, llegums en conserva o sabó de cos.
La sala acaba temporada diumenge amb l'espectacle La nena dels pardals.
L'obra situa la Xina de Mao quan el govern vol eliminar aquests ocells perquè es mengen les collites. La protagonista, Ming Li, segueix les directrius del seu cor i pretén salvar alguns dels ocells. Una de les actrius, Chell Botei, creu que la realitat històrica ha estat un element molt atractiu.
Tot això parteix d'un fet històric, perquè és la part que ens agradava del conte. El conte, diguéssim, és un conte normal, que no es diu mai fins al final, que hi ha un epíleg que t'explica això, no? Però nosaltres volíem donar-li la volta i volíem reivindicar que això va passar de veritat, que hi ha una part d'aquesta història que és real, perquè em penso que és important saber que a vegades passen aquestes coses, encara que sembli absurd, no? Perquè quan algú et diu que maten els pardals, dius, bueno, per què? És que no té cap sentit això, no? I em passen tantes de coses d'aquestes.
El muntatge, que el 2017 va guanyar el Premi de la Crítica com a millor espectacle de públic familiar, es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda.
La Fundació Olga Torres entrega enguany les beques a la investigació postdoctoral sobre el càncer colorectal. Els investigadors premiats han estat el doctor Rodrigo Almeida, en categoria d'investigador novell, i Manel Esteller, com a investigador consolidat. L'acte d'entrega dels premis s'ha fet aquest migdia a l'auditori del Parc Taulí, que ha comptat amb una conferència del mateix Esteller, titulada Epigenètica i càncer de còlon, del coneixement a l'aplicació.
Les beques Olga Torres signifiquen 60.000 euros a dos equips d'investigadors que treballen en el camp del càncer de còlon. El president de la Corporació del Parc Taulí, Modesto Custodio, ha destacat que és molt important invertir en investigació, ja que aquest tipus de càncer, quan es detecta a temps, té una supervivència del 90%. El guanyador de la beca de l'investigador sènior, Manel Esteller, és investigador a l'Institut de Recerca de Bellvitge i treballa amb un projecte per crear un sistema informàtic de prediccions amb els fàrmacs que s'administren als pacients. El doctor ha agraït el suport de la Fundació Olga Torres i ha recordat que els fons per a la investigació no només han de ser públics.
És molt important en temps incerts, en gran incertesa que hi ha en tot, que hi hagi una consolidació, una tossudesa en invertir en recerca, no sol pública, sinó tossudesa també de fons com la Fundació. És molt important. És el que es diu la societat civil ha de ser molt important en l'establiment d'aquesta recerca. Un país ric és un país on la societat civil inverteix en recerca.
L'altre investigador becat és Rodrigo Almeida, doctor d'origen brasiler, que fa 6 mesos que treballa a la Vall d'Hebron de Barcelona amb un projecte basat en l'anàlisi de la sang dels pacients per observar les mutacions moleculars en la metàstasi. Aquesta és la tretzena edició de les beques Olga Torres, que destinen anualment 120.000 euros a dos projectes de recerca en el camp de la investigació del càncer de còlon.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt.
Per Sant Jordi, posa't la ràdio a l'orella i gaudeix de la jornada amb Ràdio Sabadell.
Des de les 10 del matí i fins les 2 del migdia serem al carrer per explicar-vos en detall el que doni de si la Diada.
Llibres, roses, parades solidàries d'entitats sabadellenques, literatura i cultura popular.
Diada de Sant Jordi, a Ràdio Sabadell.
Tot plegat us ho explicarem en un programa especial del matí i l'edició del Notícies Migdia. Tot des del racó del campanar. Passeu a saludar-nos.
La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la col·laboració de la zona residencial Nou Can Gambús.
Hola, Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí, una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que... Mira, apunta't a mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja han fet la meitat de la 8a temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per afegir un parell de punts d'actualitat i d'importància. L'Audiència Nacional investiga CaixaBank per un delicte de blanqueig de capitals d'organitzacions xineses.
Segons l'escrit del jutge Ismael Moreno, empleats i directius haurien enviat 99 milions d'euros a la Xina a través d'una desena de sucursals de Fuenlabrada. Els diners s'haurien generat a través del frau en l'impost de l'IVA en empreses implicades en els casos Emperador o Snake.
I les gravacions de la Policia Nacional de l'1 d'octubre no revelen qui va donar l'ordre de carregar.
En les gravacions entregades pel cos a un jutjat de Barcelona no queda clar qui va ordenar les càrregues policials. Les comunicacions entre comandaments i equips d'intervenció són dels moments anteriors a l'arribada a les escoles i després, quan ja són dins i quan surten amb les urnes.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda,
Karen. Les veus. Els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'UFC Budapest és el primer escull en el camí de l'Astralpool Natació Sabadell cap a la seva 5a Champions de waterpolo femení. Dos rivals que es coneixen molt i que s'han enfrontat sovint en les últimes edicions de la competició continental. Tot i que la victòria ha caigut del costat sabadellenc en els últims partits, el respecte cap a les hongareses és màxim dins del vestidor local.
Així ho pensen les jugadores de la Natació Sabadell, entre elles la capitana de l'equip, Olga Domènech. Sap que l'UFC vol aconseguir la primera Champions de la seva història i que s'ha reforçat a consciència per assolir aquest objectiu. Per tant, segur que el duel de semifinals de demà no serà gens senzill per les noies de David Palma. Olga Domènech.
No, la veritat és que l'UPS és un equip que ens fa molt respecte, que ja portem més de 3 setmanes pensant i treballant per afrontar aquest primer partit, que és el que ens donarà el passe a la final, no? I bueno, s'han reforçat amb una Maggie Stephen que també fa molt respecte per la banda de U2, però bueno, la veritat és que nosaltres tenim les jugades ja molt treballades, molt estudiades, quasi automatitzades, i només és bueno, tirar-nos a l'aigua i plantejar el nostre joc.
Les de David Palma saben que en una final a 4 s'ha d'anar partit a partit i per aquest motiu no volen pensar més enllà de la cita de demà contra l'UPSE. Això sí, saben que una final contra el Kirishi seria molt complicada. Olga Domènech, waterpolista del club, assegura que els 4 equips que estan presents a Rússia tenen molt nivell.
fet que no estigui l'Olympiacos sí que és algo que no ens fa pensar molt en aquelles semifinals, no? I, però sí que és veritat que preferiríem que no fos el Quirici a la final, que pogués ser el Catània, però bueno, ja et dic, som quatre equips que de molta qualitat i que s'haurà de mostrar a l'aigua quin és l'equip que es mereix guanyar aquesta Copa Europa.
Avui les waterpolistes del club han provat per primer cop la piscina del Quirici Rus, escenari d'aquesta final a 4 de la Champions. Demà a partir de 4:45 de la tarda, partit de semifinals entre l'Astralpool i l'Upsem.
Per cert que ahir l'equip masculí del Natació Sabadell va sumar la tercera victòria a la Champions. Els de Xava Gómez van remuntar en l'últim període i es van emportar la victòria de la piscina de l'Alfen holandès per 14-16.
Un resultat que manté els waterpolistes del club en setena posició a manca de dues jornades pel final de la fase de grups i que dona moral abans d'afrontar l'última jornada de Lliga aquest dissabte contra el Mediterrani. Xava Gómez, tècnic dels sabadellencs, afirma que més enllà del triomf han de millorar la defensa si volen tenir opcions d'arribar lluny als play-offs.
Está claro que es muy difícil meter 14-15 goles para ganar un partido, entonces tenemos que mejorar mucho la defensa, no estemos bien y es un punto que cara al play-off, que no queda mucho para empezar, tenemos que mejorar bastante.
Aquest migdia han arribat d'Holanda i a partir de demà començaran a pensar en aquest duel contra el Mediterrani a la Lliga, que com la resta d'enfrontaments d'aquest cap de setmana es jugarà a Can Llong dissabte a les 6 de la tarda i en horari unificat.
En futbol, el Sabadell ha recuperat efectius en l'entrenament d'avui. Toni Saligrat ha vist com Marc Martínez, Josus Coidi i Aleix Coc s'exercitaven amb la resta de companys després de ser baixa ahir per diferents lesions. Tot i això, el de Torrent encara no ha pogut comptar amb Adri Díaz, lesionat, i avui tampoc amb Dani Gómez, baixa per gastroenteritis.
Tots cinc, però, podrien viatjar dissabte amb l'equip per disputar diumenge el partit contra el Formentera. Un dels que viatjarà segur amb l'equip, si tot va bé, és Arturo, el davanter de Cartagena. El golejador la setmana passada a la nova Creu Alta contra el Villarreal B i una de les notes positives en el conjunt arlequinat en aquest tram final de Lliga diu que esperen un partit com el de fa dues jornades al Camp de l'Ebro. Això sí, amb un resultat diferent.
Yo creo que va a ser un partido, si no igual, muy parecido al de Ebro. Y por suerte nosotros allí hicimos un gran partido que, bueno, pues mira, salimos con cero puntos, pero yo creo que si volvemos a repetir un partido tan bueno como el de Ebro, de allí no nos iremos sin puntos.
El partit començarà a les 12 del matí a Sant Francesc, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
En voleibol, la secció d'aquest esport del Club Natació Sabadell afronta un cap de setmana històric. A partir de demà, els dos equips sèniors de l'entitat afronten les respectives fases d'ascens a Superliga 2. Els nois es desplacen a Pinto, mentre que les noies hauran de viatjar fins a Socuéllamos.
Les noies d'Hugo Gotuzzo hauran de superar la primera fase a les anfitriones del Socuéllamos i el Saire Dècimes de Les Palmes. Per la seva banda, els nois de Jordi Fernández també jugaran contra els anfitrions del Pinto, a més del Cádiz 2012. El coordinador de la secció del Natació Sabadell, Hugo Gotuzzo, diu que van sense cap mena de pressió, que volen gaudir de l'experiència i que la clau, en els dos casos, és arribar a les semifinals.
Arribar a les semifinals, per a mi, és la clave d'aquest fin de setmana, perquè és a un partido. El que gana semifinals asciende. Ja després, una final és molt bonito, però, digamos, uno estaría ya ascendido. Y a un solo partido cualquier cosa puede pasar. Es ahí donde nosotros queremos acceder en las semifinals, jugar con mucha tranquilidad y ojalá pues, se nos pueda dar.
Els dos primers de cada grup accediran a aquestes semifinals. El debut de l'equip femení serà demà a les 12 del matí contra les anfitriones del Socuéllamos. Els nois jugaran també a la mateixa hora contra el Cádiz 2012.
Moment ara de parlar de les diferents fases d'ascens que jugaran alguns dels equips del Natació Sabadell. Demà a la tarda l'equip femení de tenis taula surt cap a Madrid amb l'objectiu de buscar l'ascens a la Divisió d'Honor.
Una competició que es jugarà a Collado Mediano. Precisament les madrilenyes i el Sevilla Cártama són els dos rivals evitant el sorteig d'aquesta fase que es farà demà a la tarda. L'equip del club haurà de guanyar 3 eliminatòries si vol pujar a Divisió d'Honor. Montse Veis, una de les components de l'equip, explica per què el Collado Mediano i el Sevilla Cártama tenen un major potencial.
Perquè moltes tenen estrangeres, i clar, només que l'estrangera ja et faci els dos punts, doncs és complicadíssim, però nosaltres anem a lluitar-ho i a jugar el millor que puguem.
La resta d'equips que poden tocar el conjunt sabadellenc en aquest torneig de demà són el Covic Sesilles d'Eivissa, el Motril de Granada i, amb un nivell una mica menys inferior, l'Agrupació Deportiva ZAS de Galícia, que seria, com diem, el rival més fluix. Recordem que l'equip femení del Club Natació Sabadell està format per les bessones Montse i Mònica Veis, Carme Mestre, Dolors Sánchez i Marisa Sanz.
I un últim apunt, el Sabadell Rugby Club vol seguir fent història a la primera catalana. Els de Frank González porten tota la setmana pensant en la cita de dissabte contra els espartans de Granollers, que els pot donar l'accés a la final pel títol de Lliga.
Els sabadellencs tenen molta il·lusió i estan molt concentrats. No volen deixar passar aquesta oportunitat de jugar una final i lluitar pel títol de la primera catalana. David Rodilla, exjugador del Granollers, ara a les files sabadellenques.
Portem tota la setmana
molt concentrats i ja ho deia en Lluço, que estan supermotivats. Jo el primer, jo el que més, perquè crec que si hem arribat aquí només ens queda un pas més per arribar a la final i llavors un pas més per guanyar Primera Catalana.
El partit entre els espartans de Granollers i el Sabadell Rugby Club serà dissabte a les 4 de la tarda al municipal Les Moreres.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dijous 19 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i també a l'Instagram. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.